Pío 1255 de Villarreal.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a les 12 i un minutet, 20 de desembre. Es comencem aquestes 3 setmanes meravelloses de Nadal. I com cada any, la RAE incluís noves paraules en el diccionari de la llengua espanyola. En concret, enguany seran 3.836 modificacions. N'hi ha en diverses seccions, tecnologia, gastronomia... però mire, jo vull que ens fijem en una concretament, després tractarem el tema amb més tranquil·litat. Si anem a gastronomia, està la paraula del cachopo. Sí, han sentit bé, en gastronomia està cachopo. No està en honor al rei del cachopo, recorden aquell César Román Viruete, aquest empresari antic polític espanyol que era conegut per l'hostaleria madrilenya. No, no, cachopo és en honor a un plat típic de Astúries. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I molt preocupat per aquestes noves restriccions que té por de que li posen i no poder anar als partits com vol ell. I Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Que avui ha estat d'esmorzar... perquè, miren, perquè vostè ho sàpien, quan venen els Nadals, en tots els ajuntaments que treballem durant tot l'any, ens fan una convida per a que, bueno, pues per a germanar-nos, no?, entre tots, i per a que els diferents periodistes i diferents mitjos puguen compartir pues bueno, mesa i mantel, no?
Diuen. Sí, sí, sí.
Per exemple, en Borriana...
Sí, avui vinc de Borriana, no? Avui he vingut, he estat tot el matí amb tots ells, ha sigut un encontre en la premsa, amb tota la corporació municipal al complet, i la veritat és que, bé, Susana, hi ha hagut com molt d'amor, jo crec que em quede amb aquesta frase que t'ha dit abans d'entrar, no? El primer tenent alcalde i també, diguem, l'altre tenent alcalde, que és Vicent Granel, no? Han compartit un moment de confluència com molt d'amor, han destacat la seva col·lisió des de fa anys, no? I Vicent Aparici ens ha dit que si no haguera existit el pacte entre PSOE i Compromís, haguerem tingut que inventar-lo, no? Perquè els resultats han sigut molt efectius per a la localitat de Borriana en el sud últims anys, han fet pues, una valoració de lo que ha sigut, les últimes infraestructures i els últims projectes que han dut endavant i el que serà el futur, Susana.
Bueno, pues la pròxima que som convidats ha sigut a Onda, que serà concretament el dia 23, i sobre tindre majoria absoluta, igual no n'hi ha tanta fraternitat allí, no?
Sí, allí, la veritat, que m'has enviat allí, em dona un poquet, no sé... com tinc que anar? Allí és molt medieval tot, no? Que com té castell i tot això, puc anar en armadura també, no?
Eso mismo.
Eso mateix, no?
Me quedes sense paraules. I parlant de les paraules, si vos pareix, parlem d'aquestes noves paraules que s'han incluït.
És que hi ha molt bones, Susana, enguany.
Com per exemple, mira, si anem a la tecnologia, ¿vale?
La tenim més puntera.
Bitcoin.
Home... Que te dic una cosa.
Te sona?
Sí, sí.
Te sona, Víctor?
D'anuncis d'aixòs que fiquen en els periòdics digitals.
Bot?
Bot?
Bot, bot, sí senyor, un bot. Sí, sí, és una forma de... És una nova línia de negoci que ha eixit de... lo que fan és com anuncis, ¿vale? I se diu bot. I n'hi ha gent que està especialitzada, inclús hi ha empreses que es falta gent que puguen fer bots.
Bots són com bot. Els banners, com els banners publicitaris, una mena
jo
d'això.
Jo sé que en Twitter n'hi ha bots, però pa com dir, quan Trump ficava algo, n'hi havia en baix igual 2.000 comentaris de gent que estava a favor i realment tots aquests comentaris eren de gent que eren contra els bots que només tenien un seguidor.
Però, a veure, són bots, és bot, no acaba en S, és bot, que el que fa és, diguem, com, bueno, pues estos que van en contra o a favor per a promocionar. En este caso es, se busca bot de forma de legal que treballen per a potenciar un producte. Uh-huh. ¿Vale? Ciberacoso, ¿vos sona? Mm,
sí, sí, claro.
Ciberdelincuencia, criptomoneda.
Bueno, y si así entra Bitcoin, tendría que entrar criptomoneda.
Geolocalizador, web binario.
Mare meua, ¿eh?
Vale, això en quant a tecnologia. I si se n'anem a gastronomia...
Sí, hi ha una, o sigui, a part de la del cachopo, val? O sigui, usenc, però hi ha una que m'agrada moltíssim, que és la paraula que ha centrat San Jacobo. Tot junt, saps? O sigui, perquè el San Jacobo és algo com molt nostre, no? I molt guarruzo, eh? O sigui que, enhorabona a qui ha decidit algun fan del San Jacobo i del cachopo, perquè rebosat mateix, no? Si algú ha dit, té que entrar cachopo, segur que cago en la taula, s'alçaria i diu, i què passa en el San Jacobo? No?
Quinoa.
Quinoa, sí. Que és la llegum aquesta.
Crudité.
Crudité, clar.
I després també hi ha un americanisme que és la buseca. És un guiso fet principalment a base de mondongo.
Mondongo.
Que se menja en Argentina i Uruguai. Val?
Molt bé.
Si m'anem a la pandèmia, el que ha sigut la pandèmia, perquè era algo que nosaltres ni imaginàvem que podia formar part de les nostres vides.
Jo tinc clar una paraula que tindria que haver entrat i que si no ho ha entrat molt malament, que és la paraula vacunòdromo. No l'han escollida, veritat, Susana?
Se han actualitzat malament. Nous vocables relacionats en el món de la sanitat com vacunologia.
Ah, bueno, quasi.
Però s'ha sumat cubrebocas.
Que no mascareta.
Hisopado, nasobuco, i després també el cribado.
Ah, clar.
Allò que, però jo el cribado, la paraula cribado... Jo sí que l'havia utilitzada.
Clar, no ho sé. Sí, hi ha paraules que és com molt estrany que no estigueren, no?
I després les paraules es descomposa és de burbuja social o la odiada nueva normalidad.
Nueva normalitat. I això no deuria existir, Susana, perquè no és real. I... M'agradaria veure la definició al costat de nueva normalitat, eh?
I després algo que també tenia que aparèixer ja de forma normal són aquestes termes relatius a la sexualitat i el gènere, com per exemple el poliamor, el transgènere, el cisgènere o la pansexualitat. De totes aquestes les heu sentides totes?
Sí.
Valió el cisgènere, no l'havia sentida.
El cisgènere, a veure, ara mateix com que explicar-lo com que no, però sí que l'havia sentida molt.
Cuidado que te denuncien com ha passat en bueno, ens denuncien a la casa si ho expliques, eh?
Ah, val, pues no ho explicaré, però que la busquen en la RAE.
Estem tots buscant-la ja, ¿verdad?
Sí, no, veritat, clar. Ja ho sé que ho estaran buscant, no? I què més paraules tenim, Susana?
Perquè... No, pues no és tan estrany,
No?
Són termes utilitzats en l'àmbit dels estudis de gèneres per a referir-se als individus que s'identifiquen amb el gènere en què han nascut, és a dir, amb la identitat, comportament o rol considerat apropiat al propi sexe de naixement, i s'utilitza habitualment com a terme oposat al transgènere. O sigui que, al final, nosaltres som cisgènere, no?
Clar, sí.
Sí, érem nosaltres.
Sí, érem nosaltres i no mos coneixem.
Claro, jo és que el cisgènere... Claro, allò és allò de... Tu eres... poliamor, transgènere o pansexual? O normal? No, normal no, ara t'he escrit. O cisgènere?
Sí, totalment.
Vale, som cisgènere.
T'està costant dir-ho, eh? No és per res. I he vist que per ahir tenies algo d'esports per al nostre company. Jo tinc una paraula que ha entrat que no l'has dit, que m'ha agradat molt.
El diccionari també suma... Ojo, Víctor, atento. Chusteador.
Chusteador, mare meua.
Ni idea.
És una bota de futbolista en Xile, però que s'ha incluït. Repentismo.
que t'arrepentixes en el moment de xutar.
I sambar, que significa ballar la samba quan ja t'ha tocat, quan ja ha marcat el gol, que això sí que ho veiem. O sigui, ara serà Víctor Manuel Rubio Poveda, àlies Sambar.
Sambar, directament, no?
Ah, que bonic el pseudònim. A més, per començar l'any ens podem buscar un pseudònim cada un dels tres.
Clar, me pareix no? bé. Que, per cert, no has dit una paraula que no està en el teu llistat, però que m'ha agradat també moltíssim. És una paraula que s'ha popularitzat en els últims anys, que és l'eurofan, que són els fanàtics de Eurovision i que també ha tratat en la RAE.
Vam quedar mal aire.
No passa res. Jo no t'he dit que això, però que m'agrada que estiga en la RAE, també.
S'inclús també la excepció d'audífono com sinònimo a auricular, que principalment s'utilitza en Amèrica Latina, i també apareix emergenciólogo i urgenciólogo per a referir-se a l'especialista en atenció hospitalària en urgències. Tu imagina que un està en urgències i vol parlar amb la persona que està en urgències i té que dir
nerviosa que estàs,
emergenciólogo o urgenciólogo. T'agarra taquicàrdia,
ahí sé que està al costat, ahí sé que està al costat.
Publicitat, Maria, i anem a les notícies.
Estàs a la 92.2 FM. Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, protección de alquileres, comercio y mucho más. Ven a informarte sin compromiso a Paseo de la Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
Llega la Navidad más esperada para todos. Tenemos más ganas que nunca de abrazar y besar a nuestros seres queridos.
Reunirnos.
Brindar.
Bailar.
Celebrar la vida. Te esperamos esta Navidad en McDonald's Castellón y Villarreal. Desde McDonald's os deseamos unas felices fiestas.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Ara sí, Maria, notícies? Doncs
pues mira, Susana, anem a parlar, jo crec que un poc del tema que més li agrada a Víctor, no? I és que avui la Interdepartamental de la Generalitat per a la Prevenció i Actuació enfront de la Covid-19 ha sigut convocada per aquest dilluns, pues amb la finalitat d'estudiar, primer, l'ampliació de la mena d'establiments en els quals s'exigirà ese passaport Covid a la Comunitat Valenciana. La reunió començarà a la 1:15 en el Palau de la Generalitat. Es produeix després de que, pues això, en l'última setmana s'hagin notificat de 9.504 contagis, que suposa un 100,3% més que la setmana anterior i més casos que en tot novembre, eh? I 48 defuncions, un augment del 41% i la xifra setmana més alta des de mitjans d'agost, o sigui que no són alentadores les xifres que tenim aquesta primera setmana en la que començarem els Nadals. Ahir, la veritat és que a Twitter per la vesprada era trending topic confinamiento i Sánchez, i molta gent bromejava, no? Diguent, més val que no haguera entrat a Twitter, perquè ahir és veritat que va compareixer, o sigui, s'estava pensant que anava a dir algo Pedro Sánchez per el matí. No va dir res,
va
tirar la pelota damunt de les comunitats autònomes.
Si hagués sigut un futbolista, no. Víctor, que estava fent ahir, Pedro Sánchez?
No, va eixir allí, va eixir i avant, va lluir i avant. Perquè al final el que els ciutadans s'enfadaran seran el de la seva comunitat autònoma.
Resulta que este matí estaban a Barceló parlant en la ràdio pública de la Comunitat Valenciana i ella, quan li han preguntat, el que sí que ha apuntat és que agarraran mesures per a empreses on sí se lleven les mascaretes, perquè antes parlàvem de teatres, de cines, però allí ni se menja ni se veu, ¿vale? Ella ha apuntat en tot moment que era això, li ha preguntat quines seran i diu, permítame usted antes que tenga la reunión que tenien avui a la una, luego contestaremos, que sí que és veritat que n'hi ha més contagis, però que n'hi ha menys hospitalitzacions i n'hi ha menys gent dins de les UCIs i que és que estan, han sigut els que no han pogut vacunar-se. Això és el que estava parlant la consellera de Sanitat Universal este matí en la ràdio pública i estava preparant-nos per el dimecres que tindran la reunió el president en tots els presidents de les comunitats autònomes i després convocarà la interdepartamental, que és lo normal.
És que jo penso que ara, o sigui, és molt difícil qui o sigui, després de tota la llicència que mos han donat des de estiu, després de que mos hagin vacunat, que deien que era la solució, qui és el primer que tira la pedra? O sigui, qui és el primer que decidís vaig a tancar?
Maria,
o sigui, el primer que ho faça...
No poden.
O sigui...
A més, la solució ja l'està damunt de la taula, és dir, és la vacuna. Vosaltres penseu en l'any passat a aquestes altures, com estàvem?
Molt malament, o sigui, si ja i ho vam dir, no?
Que, no teníem que... solució, la solució no. En aquest moment està, el que no vol accedir a d'ella, pues no accedís, i el que se la posa i agarra igual el Covid, pues lo que fa és que no té tantes conseqüències, pues per què? Pues perquè el cos reconeix i sa malaltia que t'entra i lluita contra ella perquè tu ja tens defenses.
És que no podem tornar arrere i tancar-ho tot, és que tenim que viure, tenim que menjar, o sigui, això hi ha que pensar-ho també, no?
Bueno, això és com si en la grip passarà igual i ens tancarem
sí,
tots.
Sí, sí.
Per lo tant, l'economia ja ha sofrit prou, de fet ara n'hi ha moltíssima feina, però a voltes en diuen ja, però la gent, per exemple, no té alegria, clar, perquè en tanta feina que tenen, l'únic que estan fent pagar són els bons que tenen de tot el temps que han tingut tancat.
Totalment, Susana. I mira, que canviem de tema i anem a parlar de cercanies, perquè la partida per a Rodalies per al País Valencià contempla un total de 201 milions d'euros entre 2018 i 2025 a nivell estatal, no? Amb anualitats de 11,7 milions d'euros contemplades per a 2021, encara no materialitzades, i 13,4 milions d'euros per a 2022. Després, 27,7 per a 2023 i per últim seria 31,49 per a 2024, segons els pressupostos generals de l'Estat endavant aquesta setmana que ho han parlat davant del Senat, no? Mentre dels grups al Senat de Compromís s'han tildat d'insuficients aquestes partides i ha sol·licitat incrementar la mateixa en 5,1 milió d'euros, pues hi ha partits que entenen que la inversió cap als Rodalies valencians és excessiva, com el Partit Regionalista de Cantàbria, a partir de l'omnipresent Miguel Ángel Revilla, que ha presentat una esmena de modificació als pressupostos generals de l'Estat de 2022 per a aquesta partida de Rodalies per al País Valencià, Susana.
Val. Jo me remitisc a el tuit del senador Carles Mulet, que diu: mira si és simpàtic el Revilla, aquell de Cantàbria, que el seu partit vol llevar la ridícula partida dels pressupostos generals de l'Estat per als Rodalies del País Valencià. Senyora, reflexioneu, el simpàtic de Revilla.
Correcte. Ara ja ens venim ací a Vila-real. Primer parlarem de la Universitat Popular, que prepara la seva 71 campanya amb una desena de cursets i més de 200 places, mantenint tots els protocols de prevenció de la Covid-19. El 2022, l'oferta formativa de la Universitat Popular manté alguns dels cursos i tallers més demandats, com són l'anglès, tècniques tradicionals de boisets, calats, labor de retalls, restauració de mobles, pintura, taller de memòria, informàtica i baix de saló i llatins, no? Per a aquesta Universitat Popular. I també, com estem a les portes de dels Nadals, parlem de la cavalcada dels Reis Mags.
Un moment, Maria. Però... la Universitat Popular va ser creada de manera pionera en 1986 per la ciutat de Vila-real. És a dir, va ser pionera, i d'això hi ha que fer-se eco, Jo crec que els mitjans de comunicació dirien de pensar quina va ser la primera ciutat que va crear la Universitat Popular.
I ara parlem, pues, d'aquesta cavalcada dels Reis Mags, com he dit abans, perquè els Reis Melchor, Gaspar i Baltasar preparen ja aquesta arribada a Vila-real de la mà de la joventut antoniana que vam tindre fa unes setmanes ací, no? En una cavalcada que enguany serà, pues, més inclusiva que mai. En col·laboració amb els lluïssos, les regidories de joventut i educació habilitaran un espai en el recorregut de la desfilada de la benvinguda als Reis d'Orient, perquè tots els xiquets i xiquetes amb trastorn de l'espectre autista que ho desitgen puguen gaudir de l'espectacle sense la sobrecàrrega d'estímuls que pot suposar la cavalcada. Per això es condicionarà la sala d'exposicions de l'edifici social dels lluïssos, un espai ampli i envidriat des d'on els xiquets amb hipersensibilitat auditiva o altres estímuls com la llum puguen participar també d'aquesta arribada dels Reis Mags amb major comoditat i tranquil·litat, Susana.
Sí, diuen que Vila-real disposa d'un espai immillorable en l'itinerari de la desfilada perquè els xiquets xiquetes amb TEA puguin gaudir de l'espectacle en les millors condicions per a ells, sense exposar-se a la sobrecàrrega d'estos estímuls. I és cert, la sensació que ells tenen és una agressió. És com que a nosaltres, cuidao, però les persones, encara que no tinguem aquest trastorn o que no se s'hagi diagnosticat, quan algú vos parla xillant-vos, no vos incòmoda?
Clar, sí,
pues
totalment.
Doncs ara imagineu-vos multiplicat per milions i milions.
Sí, molt bona iniciativa, la veritat, Susana. I fins ací el temps de notícies.
Maria, permetis-me que diga que avui nosaltres tindrem durant tot el programa la banda sonora del Divo, i això serà en honor a Carlos Marín. Ja saben que Carlos Marín ha faltat als 53 anys, ell era útil als 53 anys. Ell és un dels components del grup Il Divo, i que posaven la banda un tuit un dia: con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos y familiares y fans lo echaremos de menos. Pues en honor a ell, que va ser un gran intèrprete. Ell va fer va ser un actor musical i va estar en les actuacions de Los Miserables o La Bella i la Bèstia. Va entrar el 2003 a formar part del projecte del Divo, pues ens ha deixat als 53 anys.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia. Habrá que comprar casco, guantes, voy a hacerme una lista.
Se nota que Luis tiene una tarjeta de Grupo Cooperativo Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
En Caixa Rural Vila-real te resolveremos tus dudas.
Tiene el reloj de antaño como un diario.
¿Quieres estar espléndida estas Navidades? Pues ven a la Pelú de Azucena. Pide tu cita en el 964-520472 y ven a tu peluquería de confianza. Tinte, tratamientos vapor con peinado, alisados de queratina, extensiones de pestañas, manicura con gel y mucho más. Estas Navidades, ven a la Pelú de Azucena y luce tu mejor imagen. En la calle José Ramón Batalla, número 44, El Barranquet de Vila-real. ¡Felices fiestas!
se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir.
Ara sí, esports imbatible al Villarreal, no?
Vam tornar a guanyar, 1-3. Dos gols de Gerard i de Chueze.
Per tant, contents, meravellats, no?, per l'actuació d'este Villarreal Club de Futbol, que està agarrant ja el tono que sí necessitava, no?
Estem a 8 de Champions, però com tenim el partit pendent de demà, igual acabem les festivitats nadalenques a 5 punts de la Champions.
Bé, molt bona notícia,
molt
no?
bona notícia. I dir que això, que el Covid òbviament està colpejant a tot el món de l'esport. O sea, en Espanya ja s'ha aplaçat un partit del Lugo per un brot en la plantilla, i no cal dir que en Anglaterra pràcticament només han jugat 4 partits. En la NBA crec que hi ha més de 70 jugadors que estan en aislament perquè estan contagiats. I bueno, a seguir passant.
Bueno, pues al final el que estàvem parlant, immunitat de rebany, és com una grip i vacunar-se.
Uh-huh. Ja, l'únic que saps tu que... Ja no dic així, però saps que en la NBA i en Anglaterra hi ha molts jugadors de moltes cultures que lo de la vacuna és un poc... que segurament no se l'acabaran de ficar mai.
Bueno, pues el que puga tindre defenses defendrà, i el que no puga tindre defenses, pues mira, pues acabarà, pues això, con molta gent que ha agarrat el Covid quan no n'hi havia vacuna i que s'haverà volgut posar la vacuna i ha acabat faltant. No vull despedir-me antes d'esta secció pel primer convidat sense... és una notícia que vull que la gent la sàpia, per lo menos la gent que estigui escoltant-nos o la gent que ens seguís. La família de Marta del Castillo, la jove sevillana per el qual l'assassinat va ser condemnat Miguel Carcaño als 21 anys, a 21 anys i 3 mesos de presó, va adquirir fa diversos mesos la vivenda de la calle Lleó 13 de la ciutat hispalense, on va ser perpetrat el crimen, un pis de planta baixa en un bloc titularitat de l'inculpat després d'una societat immobiliària per l'impago d'este de la hipoteca. Bueno, pues l'han oferit al mateix Carcaño per al moment en el que acaba de complir la seva condemna a canvi de que ens revele a la família on va ocultar el cadàver de la víctima. Això ho ha fet en declaracions exclusives al diari ABC i ho ha confirmat la família. Ixa oferta la va fer li van fer al detingut el passat 31 d'agost com a fecha, i li han posat una fecha límit per a poder acceptar-la. Com ixa fecha límit ja ha prescrit, la família ha decidit fer-lo públic. Ojo, on pot arribar una família en tal de saber on està el cos de la seva filla i enterrar-la conforme toca. Ojo, inclús hasta pagar la hipoteca d'ixe pis que ja estava en un fondo buitre i donar-li a canvi de que ho diga.
És increïble, no, Susana? I també la ment d'ixe xic, per dir-li algo, no? Perquè ja no és que hagi matat a la seva filla, no? Sinó que no li poden donar el adeu que hagueren desitjat. Ho han intentat de totes les formes i que inclús ha dit que és que ell... o sigui, no sé si ho diu de veres, si no ho diu de veres, que ja no sap ni on està ni el que van fer en ell, i és increïble aquesta història, no, Susana?
Increïble. I també, bueno, pots dir que el izquierdista, el d'esquerres Gabriel Boric, s'ha imposat al de dretes en les eleccions de Xile, i ara ja són Xile, se suma a Argentina, Bolívia, Honduras, Mèxic i Perú. Per lo tant, bueno, està equilibrant-se la cosa, no?
Sí, bueno, món. I en tema nacional, Susana, dir que terraté molt política Castella i Lleó, no? Perquè el seu vicepresident Tijea, ja recordem, del partit de Ciutadans, ha sigut destituït i s'ha enterat en ple directe per un mitjà de comunicació a través d'un tuit del seu president Mañueco, no? Pues estem a les portes d'un nou escenari polític d'eleccions per al febrer en una altra comunitat autònoma, i clar, tots en el suís ficats en l'altre lloc de coalició que hi ha, que és Andalusia, no? Crec que l'únic que queda Ciutadans a nivell autonòmic en coalició. O sigui, que
ara és quan els militants de Ciutadans ens donen compte el que venia de la rama socialista, que cuidao, venien de la rama socialista, i també del Partit Popular, i els dos fan voluntats de cantes que m'han posat o que un altre. En fi, pauseta de publicitat i el primer convidat, Maria.
Baila com un terremoto. Baila, baila com un terremoto. Tiene un feeling que me vuelve loco. Tiene un feeling que me vuelve loco.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Lunes 20 de diciembre y tenemos con nosotros a Pepe Montagut, él es el presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar, como siempre, de agricultura. Y vamos a empezar por el principio de lo que ahora mismo vamos a abordar, y es que el día 3 de este mismo mes, el Congreso de los Diputados daba el visto bueno definitivo a la nueva ley de la cadena alimentaria, que reforma la ley de cadena de 2013 y que incorpora como principal novedad la prohibición de la venta a pérdidas. De entre las principales formaciones, el texto ha contado con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos y el rechazo del Partido Popular y Vox, mientras que el resto de grupos mayoritarios han facilitado su aprobación con el apoyo o la abstención de las enmiendas incorporadas. Y el día 15 de diciembre sale ya publicado en el BOE. No habrá venta a pérdidas.
Sí, dice que no habrá ventas a pérdidas ni a resultas. Bueno, primero que hemos hecho ha sido leer lo que es la ley publicada. Uh-huh. Y lógicamente esto ya nos lo temíamos. Yo ya vine a decir en el año 2013, cuando Arias Cañete sacó esta ley, que uh-huh. no iba a servir para nada. La prueba es que tenemos 8 años con ella, bueno, casi 9 años ya con ella, y ahora la han reformado para ver si efectivamente puede ser eficaz. Es difícil que una ley quiera intervenir en los precios del mercado cuando estamos en un mercado libre. Y en la misma ley nos lo está demostrando claramente. En ningún momento habla de precios. En ningún momento habla siquiera de gastos, de costes de cultivo. Lo cual significa que las palabras tienen que tener unos números, tienen que tener una realidad y tienen que tener unas cosas muy claras. Y aquí la ley es muy ambigua en este sentido. Uh-huh. La venta a pérdidas y la venta a resultas no lo van a poder prohibir nunca, porque existe en el mercado y va a existir siempre. Además, esta ley me llama la atención que entre otras cosas, al principio dice es esencial el proceso paulatino de reequilibrio de la cadena alimentaria. Si no han reequilibrado nada, si seguimos igual o peor. Aparte de eso, la culpa de los precios, el señor ministro la da a la volatilidad del precio. Es decir, no conseguir precios justos, a la volatilidad del precio y además a la falta de equilibrio de fijación de precios masivos de entrada de terceros países. Hombre, pues usted que sabe que los precios se van a pique por culpa de la entrada de terceros países, sigan por esa senda marcada. Se olvidan totalmente de que la culpa es de los terceros países y ya buscan la culpa en otras cosas. Vamos a ver, yo lo que quiero entrar dentro de la ley claramente es en hechos que se tienen que producir en el momento oportuno. En primer lugar, las cooperativas agrarias quedan fuera de esta ley. Las cooperativas agrarias o los productores llevan sus productos y los mandan al mercado, al mismo mercado que van los exportadores. Uh-huh. A un exportador lo van a obligar a pagar un precio porque ellos publiquen una fijación de costes para decirle: usted no puede vender por menos de ese precio, y a las cooperativas se van a quedar libres. Los productos que vengan de terceros países que van a llegar al mercado van a tener el precio que quieran tener, y a los exportadores les vais a obligar a fijar un precio. Si hablamos de números, por ejemplo, que el mercado se esté pagando a 20 o 25 céntimos y tú quieres obligar, por superar el precio de coste, que pague un agricultor un exportador a 30. Es que no se entiende de ninguna manera. O sea, un exportador no te va a pagar a ti más de lo que paga el mercado, y aunque supere, o sea, no llegue a superar el precio del coste, yo estoy seguro y convencido de que por mucho que le queráis multar o penalizar, no lo vais a poder hacer porque la ley está de su parte. Es decir, la ley está de parte del equilibrio, de la ley del mercado, que el mercado es libre. Tú no puedes intervenir al mercado como vas a intervenir al precio al exportador. Que se lo queden fijados en la cabeza. No sirve, no sirve y no sirve. Porque no se puede fijar un precio a nadie. En este caso, nos pueden dar una orientación sobre por dónde van los precios de costes, que lo van a publicar. El mismo la ley lo dice, uh-huh. lo van a publicar. Uh-huh. Bueno, pues cuando se lo publique, según el mercado, el exportador pagará, porque la cooperativa no tiene obligación de pagar el precio superior o inferior del mercado. Ellos llevan su producto, lo llevan al mercado. Los países terceros, van a inundar masivamente el mercado como lo están haciendo ahora. ¿Qué ha pasado con la navelina? La navelina, por culpa de las naranjas, la Label sobre todo y la Valencia Latra retrasada, la que se exporta últimamente del hemisferio sur, pues resulta que la navelina se está pagando unos precios de risa. 6 céntimos, 7 céntimos, 8 céntimos. Eso no son ni siquiera una tercera parte de los costes de cultivo de la navelina. ¿Qué pasa con la clementina? La clementina tenemos, por una parte, la suerte de que efectivamente hay un 30 o 40% menos de producción, pero esto es una cosa un poco, en fin, difusa, en el sentido de que tú puedes sacar un precio de 35 céntimos o 40 céntimos, que a lo mejor se pueden pagar ahora en este momento, pero van a tener la mitad de kilos o una tercera parte de kilos de los que tenían el año pasado, lo cual significa que cuando tú miras el rendimiento, el rendimiento prácticamente es el mismo del año pasado. La ley, tal como está puesta, es, no sé, un montaje de muy buena publicidad, muy buenas intenciones, pero aquí viene la segunda parte también, y es que prácticamente...
Mira, yo en la publicación que, bueno, en lo que yo tenía preparado, dicen que Rafael Sánchez de Puerta, director general de la cooperativa agroalimentaria de COP, asegura intentar sujetar los precios prohibiendo a los agricultores y ganaderos vender por debajo de los costes de producción, que son individuales, es simplemente imposible.
Pero ¿cómo van a poder obligar a vender por encima de los precios de coste? No lo pueden hacer.
No, en este caso lo que intentan es sujetar a los agricultores y a los ganaderos para que no vendan por debajo de costes de producción.
Lo que ocurre es una cosa. Ellos están dando al agricultor y al ganadero la posibilidad de fijarse o ponerse en una posición fuerte de cara al comprador. Y me parece muy bien.
Sí.
Pero, ¿qué ocurre? El comprador es muy volátil. El comprador sí que es volátil. Si el comprador llega aquí y ve que tú le pides un precio determinado y él no lo puede pagar, automáticamente lo que se está haciendo es prácticamente despachándolo del mercado. Se va a otro lado, compra otra fruta más barata y se va al mercado. Y tú te quedas mirándola. Con palabras claras. O sea, el comprador va allí donde puede encontrar rendimiento. Si tú lo obligas a pagar aquí un precio que él no saca rendimiento, se irá pues a comprar al sur, o se iría a comprar a Marruecos, o se irá a comprar a Egipto. Está más claro que el agua.
Y también dicen que las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, designarán autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de esta ley en sus territorios. En este ámbito, la AICA será el punto de contacto para la cooperación entre las autoridades de ejecución de la comunidad autónoma con la Comisión Europea.
A ver, si resulta que la ley te está marcando, aparte de que están obsesionados con algo que no pueden hacer, es que tú tienes que, por ejemplo, pues no sé, marcar calibres que no son los adecuados, etiquetar mal, en este caso, o vender fruta tratada con fitosanitarios que no están, o sea, están autorizados, o dejar al mercado y, no sé, romper un contrato de compraventa con el comprador porque tú no hay con el vendedor porque tú no estás de acuerdo y vas o en este caso obligarlo a pagar unos gastos que tengas tú de publicidad o lo que sea. Todas estas cosas las contempla la ley. Ahí sí que pueden hacer daño al comprador en ese sentido, porque está saltándoles a la ley.
Claro.
Pero lo importante que busca la ley, que es que se saque un precio justo, que se saque un precio por encima del coste, es imposible.
Y luego hablaban de las multas. Las sanciones y multas, las leves serán entre 250 euros y 3.000 euros, las graves entre 3.001 y 100.000 euros y las muy graves entre 100.000 euros y 1.000.000 de euros.
Bueno, sí, pero estas multas van a ser lo que te he dicho yo. Es decir, yo hago un contrato, un vendedor, y hago un contrato con un comprador. Y resulta que después este comprador viene a mí y me dice que el contrato no es bueno y lo quiere romper. Automáticamente yo lo puedo denunciar. Lo puedo denunciar porque después resulta que a mí, en vez de pagarme un precio, me descuente un porcentaje de la fruta. Me puede denunciar a mí porque resulta, o sea, lo puedo denunciar yo a él, porque resulta que a la hora de la verdad tenía que pagarme en tal fecha, se ha tardado mucho y encima pues me ha apuntado más costes del normal. En fin, vamos a ver, todo lo que sea salirse del cumplimiento del contrato, lo pueden sancionar, menos la fijación de precios.
Y luego hay algo que también preocupa bastante y es que no se puede vender a pérdidas, pero claro, no es lo mismo un agricultor que no tenga demasiada extensión de tierra y que tenga que hacer las cosas y comprarlas a mayor coste, incluso emplear gente, que una gran extensión de tierra, que la el coste de la producción sea más económico. Yo creo que lo que habrá es una gran desaparición de pequeños agricultores y ganaderos.
La venta a pérdidas se suele realizar, es una forma de actuar de las, sobre todo de las grandes superficies, cuando se trata de hacer ofertas o hacer promociones. Entonces si se saltan y es mejor una promoción que podrían hacerla rebajando un poco el precio, que igual es rentable mejor, pues van y se van allá abajo para llamar la atención del público. Pero,
y le sale más rentable incluso pagar la multa, ¿no?
Exacto, claro, pagar la multa porque ellos van a tener beneficios.
Claro, o sea, claro. No les, en ese les, producto.
Les sirve de reclamo el producto para vender otros productos.
Para vender otros productos.
Exactamente. O sea, que en este caso, yo lo digo, es que es muy clara la ley, en ese sentido es muy clara. Prácticamente lo que todo lo que recoge el régimen sancionador de la ley, automáticamente tú te dicen que hagas un contrato bien hecho, muy bien. Y el contrato, si está mal hecho, entonces, ¿quién es el culpable? ¿Del comprador o del vendedor? El vendedor, si tú le presentas un contrato, lo obligas a vender, a firmar un contrato que está mal hecho, automáticamente tú puedes ser penalizado. Es decir, todas estas cosas o pequeñas tricunellas que el comercio o el comprador usa, esto se puede sancionar. Pero lo que se den en la cabeza, el principal motivo, que es vender por encima de los costes de producción, en un mercado libre no se puede intervenir.
Una pausa de publicidad y continuamos.
Estás a la 92.2 FM.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación de tren.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Después de esta pausa publicitaria, continuamos con Pepe Montagut y hablando de agricultura. En este caso, quería preguntarle sobre esta manifestación que se convoca el 23 de enero. Esta manifestación será a nivel nacional y la convoca Alma Rural. ¿Ustedes asistirán?
Sí, nosotros vamos a asistir de entrada. Vamos a asistir a la manifestación. Es más, estamos haciendo publicidad también para que asista la gente a esta manifestación. Yo sé que mejor me preguntas quién es Alma Rural. Bueno, el Alma Rural la componen una serie de personas que ostentan cargos en distintas asociaciones dentro del mundo rural, como puede ser el presidente de la Federación Española de Pesca, el presidente de la Plataforma en Defensa de la Pesca, el presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza, presidente de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Familiares Rurales, presidente de EVAS, que es creador del Comité Nacional de Pesca, presidente de Caza, Pesca, Flora y Fauna, secretario de Federación de Tiro, es decir, la tauromaquia también está, presidente de la tauromaquia, de la Asociación Internacional de Tauromaquia.
Sé que está también el presidente de APAVAL.
Sí, más que nada estos son los promotores. A ellos, claro, lógicamente al ser una convocatoria de rural en del campo, de, en fin, de todo lo que es la agricultura, ellos han contactado en ganaderos, en pescadores y también en agricultores. Y todos están respondiendo que sí, que efectivamente van a asistir porque puede ser una macro manifestación y de la forma que ellos la están organizando, cabe la posibilidad de que todos los sectores puedan tener su ocasión de presentar al ministro o a los distintos, en este caso, departamentos que compongan la pesca, la caza, la agricultura, en fin, pues sus reivindicaciones. Nosotros hemos dicho que vamos a presentar tres reivindicaciones principales.
Ustedes han comunicado a Alma Rural.
Alma Rural, que vamos a asistir y que les presentamos nuestras tres reivindicaciones. Vamos a apoyarlas con todas las asociaciones independientes. Y estas tres reivindicaciones las hemos comentado muchas veces, pero se basan en tres puntos. Aparte de esto, cada sector llevará sus reivindicaciones sectoriales aparte, pero las principales son acuerdos con terceros países, revisión de los acuerdos de libre comercio, extraer de ellos la parte agrícola y se establezcan las correspondientes defensas comerciales acorde con el principio de preferencia comunitario. Esa es una. No a la ratificación del acuerdo con Mercosur. Y tres, no al proyecto de la Granja a la Mesa. La Europa Verde, que el gobierno de España insta a la Comisión Europea para que frene la estrategia de la Granja a la Mesa. Que se tenga en consideración las advertencias del informe elaborado por el Centro Común de Investigación, brazo científico de la Comisión Europea, sobre todo la prohibición indiscriminada de fitosanitarios sin dar una alternativa. Nosotros les hemos dicho que estas tres reivindicaciones se las van a dar apoyadas por todas las asociaciones libres que podamos. Hasta el momento presente sabemos que se ha invitado también a SAJA, a COAC y a UPA, las tres organizaciones a nivel nacional más importantes. Ellos no han contestado. Estas tres organizaciones tienen convocadas manifestación el 19... o movilizaciones 19, 20 y 21. Y aquí pues puede que ocurra, mejor sea el paso definitivo para que la gente se dé cuenta por dónde van estas organizaciones y por dónde van el resto de asociaciones independientes.
Mire, yo entro en Alma Rural y leo en su presentación uno de los apartados donde ellos expresan que Alma Rural está en contra de los que se basan en decisiones tomadas por políticos con dudosa preparación, puestos a dedo y que se han rodeado de asesores amiguetes, de igual o peor preparación, que dan prioridad a los intereses particulares y partidistas, dejando muy lejos a la ciencia o a la conservación y mucho menos a la protección del mundo rural o de los animales, como pretenden hacernos creer.
Para que te das cuenta de lo que ellos están diciendo, en este caso, el proyecto de la Granja a la Mesa, la estrategia de la Granja a la Mesa. El informe del Centro Común de Investigación dice claramente que esto va a perjudicar a un 25% de la superficie agrícola. Y además, incluso van más lejos. Dicen que esto reducirá la Unión Europea la contaminación y la medioambiental. Pero lo que es a nivel mundial, esta contaminación o esta protección del medio ambiente, esto traslada en el perjuicio a los terceros países, porque entonces la contaminación nos vendrá de terceros países. O sea, tú puedes liquidar la agricultura, la ganadería, hacer la Europa verde, completamente verde, y tú no tendrás emisiones, prácticamente. No tendrás comida, no tendrás, por supuesto, soberanía alimentaria en ese sentido. Trasladas tú la soberanía y trasladas la contaminación a otros países. Tú no la eliminas, las estás trasladando de sitio. Y esto es lo que además también denuncia lo que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Estados Unidos ya alertó de la caída de producción agrícola en más de un 20%. A la hora de la verdad no será un 20%. La hora de verdad puede ser que se acerque al 30 o al 40 o al 50%.
Imagine que Alma Rural, usted le manda esas tres reivindicaciones que nos ha leído hace un momento y no las incorpora.
Bueno, puede ser que de momento les van a incorporar, pero puede ser que, por ejemplo, las tres organizaciones agrarias a nivel nacional, SAJA, COAG y UPA, efectivamente dirá que van a asistir y exijan su protagonismo, exijan sus reivindicaciones. Si ellos asumen estas tres reivindicaciones, nosotros seguiremos asistiendo. Pero si efectivamente ellos asumen tan protagonismo que dicen no, a estas tres reivindicaciones a nosotros no nos sirve, vamos a poner las nuestras, automáticamente lo que es las asociaciones independientes dejaremos de asistir a esta concentración en Madrid el día 23.
Es decir, la próxima vez que volvamos a tener el programa, ustedes nos dirán si estas tres reivindicaciones las han incorporado o no. ¿Es cierto?
Ellos ya se les hemos enviado. Estas son las que vamos a pedir. Y lo que pasa es que se las vamos a trasladar firmadas y apoyadas por las asociaciones máximas posibles. Hay una respuesta que nos dan que a mí me llama un poco la atención y espero que de ahí no pase. Ellos en su estrategia de comunicación, ellos han dividido...
Usted habla en todo tiempo, todo el momento de Alma Rural.
De Alma Rural, estamos hablando de la manifestación. Ellos van a recibir todas las reivindicaciones, todas las asociaciones, organizaciones agrarias, todos aquellos que vayan a asistir. En la segunda fase, cuando hayan recibido esto, harán publicidad a los medios de comunicación, en las redes sociales y tal. Y en la tercera fase, pues ya lógicamente se distribuirá concretamente a todos los medios de comunicación cuáles son realmente las reivindicaciones, porque claro, una cosa es la publicidad a nivel nacional y otra cosa es que al final...
Lo que realmente hay en el escrito de lo que piden.
A mí me llama la atención un punto que nos dice, en estas reivindicaciones que nosotros les vamos a mandar, que ellos ya las conocen, nos dicen, cuando pase a nuestro poder las reivindicaciones, o sea, ya las o sea, nosotros
cuando pasado, las incorporen,
digamos que le hemos pasado el borrador, ahora cuando pasemos en limpio, una vez a nuestro poder, nos dicen, pasa un equipo de letrados y técnicos que depuran esta información. Me parece muy bien, cuiden la paja y se dejen los paralelos. La estudian, ven si es apropiada y se ajusta a derecho y pasa a nuestro equipo de comunicación. Aquí hay una cosa que a mí no me cuadra. Y esto yo se lo voy a decir la próxima vez que tengamos que hablar con ellos. Oiga, perdone, mire usted, nuestras reivindicaciones son apropiadas y se ajustan a derecho. Se ajustan a derecho, porque uno tiene el derecho de reivindicar lo que le dé la gana.
Sí, lo único que ocurre es que en este caso igual ha sido un escrito que tienen para todo el mundo que se las mande, por si hay alguna, no solo tome usted a pie de la letra de las reivindicaciones suyas, sino que puede ser una cosa genérica.
Bueno, puede ser que ocurra así.
Pero por si acaso, claro, uno está tan escamado, ¿verdad?
Exactamente. Por si acaso, vosotros ya los vamos a avisar. Oiga, perdone usted, nuestras reivindicaciones se ajustan a derecho y son apropiadas. Porque puede ser que ustedes digan, hombre, es que tal como está hoy la situación en Europa, los acuerdos con terceros países, la Organización Mundial del Comercio y tal, pues esto que ustedes piden a lo mejor no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Oye, las decisiones son políticas. Una ley que puede convertir en algo ilegal, mañana puede ser suprimida esa ley por otra ley y convertir legal lo que hoy es ilegal. Es decir, no nos andemos con tonterías en ese sentido, que cualquier ilegalidad puede ser legal mañana y cualquier cosa legal hoy puede ser ilegal mañana. La libertad consiste precisamente en hacer lo que uno quiere respetando a los demás.
¿Sabe lo que pasa, Pepe? Que hay gente que no le conoce, no le ha visto físicamente, no sabe usted la experiencia que tienen. Porque además usted también ha estado en el mundo político, sabe lo que ocurre.
Bueno, es que hay otra cosa que tengo un poco de ventaja, y te lo digo claramente. Yo he estudiado muchas veces la gente que está en las organizaciones agrarias. El mundo de la exportación lo conoce un poco. No hay exportadores. Yo este mundo lo he tocado durante 18 años. El mundo de las cooperativas, la mayoría también lo desconocen. Nosotros fundamos una cooperativa junto con 12 agricultores y yo fui gerente de esa cooperativa. conozco de qué funciona la cooperativa. Y otra cuestión es que tú estás en el campo y estás en el despacho y estás y conoces todo. La mayoría de los dirigentes lo conocen desde fuera.
Pero acabe de decirlo, usted ha estado en un partido político.
Estuve en un partido político.
Dejó el partido político y siempre, se codeó con los políticos que en aquel momento estaban gobernando.
Siempre hice alarde de mi libertad, uh-huh. decir y hacer lo que quisiera. Y eso me trajo a veces pues disgustos e incluso decisiones de expulsión del partido. Pero bueno.
Sí, pero en este momento, cuando usted expone algo, al menos ha vivido en todas esas situaciones, que eso da mucha ventaja. Pepe Montagut, presidente de la Asociación de Nules, sin ánimo de lucro, usted es presidente sin ánimo de lucro, solo para que, pues eso, para que no se muera nuestra agricultura. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Estudi Tecles les entusiasma formar, por eso generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència en plaça Colón 14 de Villarreal. La Menera els desitja bons Nadals!
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Sin pensar, te alejé y hoy no sé qué voy a hacer. Oír tu adiós sin cesar ya me hace padecer. El vacío que me envuelve hoy
siempre te esperaré. Tú eres mi fe, estés donde estés, sabrás que siempre te esperaré. Amor tan grande.
I ara tenim amb nosaltres a Marisa Saavedra, ella és diputada nacional d'Unides Podem per la província de Castelló. Molt bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
Xile i ajuna Argentina, Bolívia, Hondures, Mèxic i Perú estan en mans de l'esquerra.
Bueno, estem molt contentes, molt contents. El procés electoral, bueno, ahir van haver eleccions en Xile, era la segona volta i n'hi havia ahí una extrema polarització i n'hi havia dos candidatures oposades, una pinochetista, que era del candidat defensor. Imaginem lo que suposa un candidat que defensa la gestió, bueno, com aquí és franquista, són els equivalents de Vox aquí, pinochetistes, en el que ha patit este país, en el número de desapareguts i la repressió tan terrible del règim. Pues bé, un candidat pinochetista i un candidat Boric que defensava la democràcia, defensava un país obert, un país democràtic, un país en drets socials, en una sanitat pública, en serveis públics, tot el contrari a aquest candidat d'ultradreta. A més ha sigut un èxit meravellós, del poble, perquè pensem que ha sigut una campanya, estàvem molt assustats, perquè ha sigut una campanya molt bruta. Estem acostumant-nos ja i normalitzant una qüestió que no hauria de ser així, i és que els candidats estos d'ultradreta, el que fan és que intoxiquen la democràcia i la convivència. Ha sigut una campanya trumpista de Trump, aquest estil que va inaugurar Trump i que segueix aquí l'ultradreta nostra, del nostre país, una campanya plena de mentides, de notícies falses, de bulos que circulaven per les xarxes, atribuint des d'aquest candidat d'esquerres era drogadicte, bulos i mentides increïbles que, clar, per molt que desmentís, que circulen per les xarxes. Ha hagut fins i tot, hi havia molta por perquè ahir no se va posar transport a l'abast de la població per evitar que la gent treballadora votava. Ha sigut realment una campanya molt bruta que ho posava molt difícil al candidat d'esquerres, de manera que ha sigut una victòria més del poble xilè, que està en un procés constituent d'elaborar de manera participativa una constitució democràtica que pugui respondre al futur després del passat tan negre de la dictadura de Pinochet, que no oblidem que va ser fruit d'un cop d'estat, que van assassinar al candidat, bueno, que ja havia sigut com a president, Allende, i bueno, pues era com una assignatura pendent, i estem realment contents d'esta porta a l'esperança que s'obri. Sense dubte, el nou president Boric, un demòcrata convençut, tindrà moltes dificultats perquè, ja sabem que els candidats, que la ultradreta quan no guanya, com està passant en aquest país, la ultradreta, la dreta és la més que es posa, el que fa és acusar d'il·legitimitat als governs democràtics i fer la contra de manera bruta, no? És el trumpisme, és el trumpisme. Pues bueno, de moment estem molt contentes perquè este èxit del poble xilè, que vol democràcia, que vol drets socials i vol serveis públics, és una victòria, per a ells.
En este cas, Gabriel Boric Font guanya...
Font?
Sí, guanya en un 55%, és dir, li se queda molta gent a l'altre costat. Ell se diu ell mateixa que és un diputado magallànico i cruzado, i ara hi ha el president electe de Xile, i ha entrecomillat una frase i diu: la duda debe seguir a la convicció com una sombra. Bueno, té molta feina per davant, és la sensació que tenim.
Molta, perquè és un país en un passat molt dolent, i després que ha patit molt les polítiques neoliberals de privatització de serveis, i hi ha un nivell de patiment molt gran en la població, que per això busquen eixides democràtiques.
També algo que ens preocupa en aquest moment és la Covid. La Covid i la quantitat de gent que està contagiant-se, però sobretot el que els preocupa és que no arriben allà els puestos més desafavorits i que no se puga vacunar, perquè si la part del món que no pot accedir a aquestes vacunes no es pot vacunar, no acabarem amb el contagi. Unides Podem demana la suspensió de les patents, no?
Sí, ho estàvem comentat abans. En una epidèmia que és mundial, d'abast mundial, no podem pensar que les solucions poden ser locals, ni de territoris, ni de països, ni de tal de continents, ni tan sols de continents. Nosaltres, des de l'inici d'esta situació de pandèmia, una vegada que es va veure la gravetat, i que necessitem solucions globals, en un món global, i on hi ha desplaçament per tots els països, és en este moment, i això ho estan demanant moltes societats científiques, s'està demanant una suspensió temporal de les patents, no poden, de les vacunes, de les vacunes, perquè tota la població mundial puga ser vacunada. És importantíssim, això s'ha fet en altres moments de la història, i és importantíssim que se faça, perquè si no es fa, ja podem avançar, tenim que avançar, en el nostre país estem a l'avantguarda en quant a la vacunació. Està sent un èxit de país, per molt que la dreta vulga tirar per terra aquestes realitats, és un èxit de país, estem, com diríem, ens han felicitat des de la Unió Europea perquè tenim un nivell de vacunació molt important que es fa que no estiguem en el mateix escenari que altres països que estan ara en situació de confinament total, per una situació de falta, al final, de vacunació. La vacunació ens està salvant, la sanitat pública ens està salvant. I és molt important, en quant al que dius, la suspensió temporal de les patents per tal de que puguin vacunar-se en tots els països. En una situació global, de món global, mentre no avancen en la vacunació a tots els països, aniran apareixent variants d'aquestes, mutacions, etcètera, etcètera, nous virus que, en definitiva, es posen en perill a totes. És una qüestió ja no de solidaritat, ja no una qüestió d'humanitat, és una qüestió fins
i
tot de supervivència, de que si nosaltres volem tindre una salut pública i volem tindre unes condicions de vida raonables i tornar a la normalitat, no n'hi ha una altra. Suspensió de patents, això ho demanen també les societats científiques i molts organismes, però jo a la gent li dic, no estaran escoltant en els mitjans de comunicació. Per què? Perquè aquí les farmacèutiques tenen molt de poder i, òbviament, volen fer negoci en unes vacunes que s'han fet moltes, la investigació ha sigut finançada en fons públics. El benefici té que ser per a tota la població i ja estarà bé. Nosaltres no volem enfonsar a les farmacèutiques, però que se facin d'or en una situació on està en joc la salut de tota la població. Això no pot ser. De manera que l'alliberament temporal de les vacunes fins que se controle la epidèmia de manera a nivell mundial.
Sabem que la solució està en les vacunes. Aprofitem per a dir que avui hi ha 20 punts de vacunació en tota la comunitat valenciana i que facin ús d'això a la gent que encara, per lo que siga, no s'hagi vacunat. Recordem que ahí està la solució i també la suspensió de les patents per a que els pobles més desafavorits puguen arribar a d'ella. Parlant de coses que volen que aproven, com és la suspensió de les patents, anem a parlar de lo que sí que han aconseguit que s'aprovi, i és modificar la llei de la cadena alimentària, que ja ens tocava, no?
Sí, sí. És un deute de país, un deute en el sector alimentari, el sector agroalimentari. El sector primari és un sector estratègic de país i porta massa anys abandonat, massa anys sense polítiques de protecció, quan resulta que són essencials. Era una qüestió importantíssima en la que des d'Unides Podem hem treballat molt perquè la llei de cadena alimentària, la modificació de la llei de 2013, avançara en qüestions importantíssimes, que són una reivindicació del sector, en treballar molt colze a colze en les organitzacions. Una és el tema dels preus justos. En cap altre sector de la economia se pot entendre que puga vendre el que produís a un preu més baix del que t'ha costat produir. Això no se pot entendre ni en els cotxes, ni en cap producte.
Això és com anar a treballar i damunt pagar, no?
És una cosa absolutament infame, que està patint, el sector. Una cosa és el tema de veure's obligat a vendre, això ho saben molt els nostres agricultors, a vendre per baix del que els ha costat. I l'altra qüestió és una infàmia que passa a la cadena alimentària, en els eslabons més altos, més alts, en els supermercats, el tema de la venda a pèrdues. La venda a pèrdues és, pues bueno, vendre, és baixar el valor, denigrar al final el valor de certs productes, posant-los a preu de misèria, per tal d'atraure a la gent, a la ciutadania, als consumidors, perquè compren altres productes.
Perquè al final, aquests centres comercials, el que ocorre és que acaben guanyant diners a costa.
A costa del sector, clar. De manera que nosaltres vam treballar molt primer per a que la llei de cadena alimentària implicara a tots els eslabons de la cadena alimentària, no deixarà fora a la gran indústria, a la gran distribució, i el tema dels preus, aquests preus que han de ser uns preus mínims, anem a dir que cobrisquen el cost producció. Això és importantíssim. Ja ha entrat en vigor. Això, este, qüestió de la venda per dues, estem veient, eh? Encara s'està produint. Jo anime als agricultors, a la gent del camp, que denuncie. S'han d'associar, han d'anar als sindicats, a les associacions seues, i denunciar, perquè ja ho poden denunciar. Més enllà de que nosaltres hem previst ja en, el, en els pressupostos de 2022 un augment, per exemple, d'inversió en l'AICA, que és una miqueta l'òrgan que necessita més recursos, recursos per funcionar i per respondre a aquesta nova realitat. I hi ha un augment de la inversió per més recursos humans, perquè l'AICA ha de fer una labor de control, una tasca de control, de vigilar tot això i de respondre a les denúncies també del sector. De manera que és un avanç important del sector. No és, a veure, això no arreglarà tots els problemes del sector, és evident. Eh? Ahí tenim que treballar molt a nivell europeu, estem fent-lo ja, i pressionant molt per a que a nivell europeu s'enfortisquen el control de les importacions, de les plagues, que hi hagi una reciprocitat, i en la qüestió dels tractats europeus, ahir n'hi ha que exigir a que tots els partits, alguns d'ells que diuen que donen molt de suport al sector, que en Europa siguin conseqüents i no voten a favor de tractats que deixen venut al sector, al nostre sector agroalimentari, que és essencial.
En aquest cas no van votar a favor el Partit Popular i tampoc Vox, van votar en contra de l'aprovació de la llei de la cadena alimentària.
No van donar suport a una llei que és essencial per a l'avanç en condicions de vida i de treball del sector. Uh-huh. Això és molt important que la gent ho sàpiga. Nosaltres vam treballar molt perquè fora possible esta llei i continuarem treballant perquè n'hi ha molts àmbits de millora, però esta llei era essencial.
Parlant de lleis, pues bueno, parlem de si en este cas sí que acabarem portant al rei emèrit davant de la justícia per a que el puguem i se li puga preguntar sobre aquestes qüestions que ens tenen preocupats, i és allò de que no hagi declarat tot el que el patrimoni que té en este moment.
Bueno, està per veure que puguen portar-lo davant de la justícia. És una vergonya el que està passant, perquè el fet de que el rei emèrit està demostrat... Bueno, esta setmana la notícia ha sigut que la justícia suïssa ha tancat la investigació. La investigació en quant al tema de que no s'ha pogut demostrar que els 100 milions de dòlars que tenia en paradisos fiscals foren fruit de comissions de l'AVE a la Meca. No han pogut demostrar aquest aspecte concret. Denuncien, per una banda, la falta de col·laboració de l'Estat espanyol, això és una cosa molt greu, i per altra banda diuen, donen per demostrat que el rei emèrit, este senyor, ha fet pràctiques fraudulentes per tal d'ocultar al fisco espanyol estos diners. És una qüestió molt greu. És una qüestió molt greu que, en fi, no cal dir-ho, no? El que era el cap de l'Estat tinga pràctiques d'estes d'ocultar al fisco, a Hisenda, per a no declarar en el seu país els diners que, a més, són presumptament cobro de comissions il·legals. Però bé, estem en una situació, esta és una situació realment horrible, en una lo que voldria ser una democràcia completa.
Clar, en
això
cas...
vol dir que la impunitat en este país, si este senyor no dona comptes, no se li exigissin comptes, com estem demanant des d'Unides Podem, perquè era rei en aquell moment, ara és el rei emèrito, si no se li exigissin comptes, això vol dir que la nostra democràcia és prou limitada, de manera que nosaltres continuem exigint que té que rendir comptes, perquè aquí no pot haver impunitat davant del delicte, siga qui siga qui ho fa.
Mire, així té l'última enquesta del CIS i el PSOE està al cap, amplia 7 punts l'avantatge en el Partit Popular, i a Unides Podem, per la seva part, marca en un 13,7% en el baròmetre de desembre. El CIS de Tezanos és un CIS que treballa per lo que és el govern o treballa només per a una part del govern?
Bueno, jo no vaig a dir que el senyor Tezanos treballa per a ni per al govern. En teoria és una institució, el CIS, que treballa, hauria de ser, per al bé, per a tota la ciutadania. És un servei públic, anem a dir. Però bueno, més enllà d'això, jo el que voldria posar en valor és que nosaltres, com a part minoritària en el govern, i som un 10% al Congrés, d'escons, estem treballant moltíssim per tal de millorar les condicions de vida de la gent. mentre n'hi ha forces polítiques, partits que estan a la bronca quotidiana, la gent moltes vegades me pregunta com podeu aguantar aquest ambient al Congrés. És terrible veure com la dreta vota absolutament que, vota que no a totes les mesures que són que milloren la vida de la gent, tant que tinguen que veure en la llei d'habitatge perquè la gent pugui accedir a l'habitatge, que és un dret essencial, no? I que això és una qüestió que estem en una situació d'emergència habitacional, pues voten en contra de les ajudes autònoms, voten en contra dels CERTES, voten en contra de la llei d'eutanàsia, que és un dret cívic també, voten en contra de totes les mesures que milloren la vida de la gent. No han donat suport a la llei de cadena alimentària, estàvem parlant. De manera, n'hi ha uns pressupostos que són expansius, i que realment suposen una inversió pública important per a millorar també els serveis públics que ens salven, la sanitat, l'educació, els serveis socials, la dependència. Estem parlant de partits polítics. Bueno, el Partit Popular, el senyor Casado, se permetís anar a Europa a demanar que no vinguin els fons europeus a Espanya. Uns fons que necessitem per a la recuperació justa com la resta dels països d'Europa. De manera que en aquesta situació nosaltres com a força política estem treballant molt, com a part del govern i en el Congrés, perquè se pugui avançar en mesures que efectivament aquest país necessita, de democratització, de drets socials, de serveis públics, i bueno, pues, això és que, jo crec que això està sent valorant per la ciutadania. No ens va malament en les enquestes, però bueno, nosaltres sempre diem les enquestes, bueno, pues, com tu dius, segons que les fa o qui les cuina, pues, hi ha enquestes per a tots els colors. Nosaltres el que ens dediquem és a treballar molt, mentre altres insulten, crispen, fan una oposició absolutament bruta al govern, altres estan treballant, això no es veu en les televisions, però altres estan treballant molt, moltíssim, perquè ells que n'endavant lleis que milloren les condicions de vida de la gent.
Vostè està al Congrés i per lo tant sí que viu l'ambient que n'hi ha allí dins. En aquests últims dies, quin ambient ha respirat? És dir, s'ha calmat un poc la cosa? Estan més tranquils?
No, no, en absolut. Estem, és una cosa tremenda perquè és una dreta, ojalà tingueren una dreta homologable a la dreta europea, una dreta democràtica. Se pot ser conservador, és molt legítim, cada un té una ideologia, i se pot ser demòcrata. Aquí estem en una dreta que està absolutament desatada. No només vota en contra de totes les mesures que estaven parlant que beneficien a la gent, perquè el seu objectiu es dona igual la vida de la gent. El seu objectiu és enfonsar aquest govern, no tenen un altre. I l'ambient és molt lamentable, però l'ambient al Congrés, tot el món ho pot veure, quan, en fi, si veu les retransmissions dels plenos,
claro,
és d'absoluta bronca. Però clar, jo li dic a la gent, no us poseu a tots en la mateixa cistella. El que la dreta té l'estratègia de la bronca, de la mentida. Diuen mentides ahí de manera impune. Bueno, el senyor Rajoy va anar l'altre dia a declarar en la comissió Kitchen i va dir que ningú havia demostrat la comptabilitat bé del partit quan hi ha dues sentències. Mentissen en la comissió, mentissen al pleno, diuen mentides, bulos, bronca, insulte, no paren d'insultar. L'altre dia el senyor Casado va ser, esta setmana passada, va estar absolutament maleducat, no? Entonces, bueno, no vull repetir les paraules que va fer, però ahí l'insult és continu i no passa res. Però bueno, jo animo a la gent a que vegi aquí qui està treballant, qui està traient les lleis endavant, qui està, com estaven dient, traient mesures que ajuden a la vida de la gent i que trauen endavant aquest país en esta postpandèmia, qui està reduint les xifres de paro, i que miren qui s'està dedicant a posar pals en la roda, a fer una oposició bruta, a insultar i a dir mentides al Congrés. Jo crec que està molt bé que se distinguis, cap a que no diguin que tots són iguals.
Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podem, per la província de Castelló, moltes gràcies per haver vingut. Espero que torni a vindre antes de que s'acabi l'any.
Sí, 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 jo crec que farem podem quedar un dia i fer un balanç de l'any polític.
Ideal. Quedem la setmaneta que ve i fem aquest balanç de lo que ha estat enguany un any tan difícil, i de lo que s'ha aconseguit i lo que encara estem per aconseguir.
Molt bé. Moltes gràcies.
Estás a la 92.2 FM. Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil, número 10 de Vila-real. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Electricidad es lo que sientes cuando llega la mañana del 25 de diciembre, abres el primer regalo de Navidad y era justo lo que habías pedido. Y también lo que sientes cuando conduces el nuevo Nissan Qashqai. Ven a tu concesionario Nissan y consigue el nuevo Nissan Qashqai electrificado con mild hybrid y etiqueta eco.
Llega la Navidad más esperada para todos. Tenemos más ganas que nunca de abrazar y besar a nuestros seres queridos.
Reunirnos.
Brindar.
Bailar.
Celebrar la vida. Te esperamos esta Navidad en McDonald's Castellón y Villarreal. Desde McDonald's os deseamos unas felices fiestas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
I com no, la Sant Silvestre també té que estar a la ciutat de Vila-real. I per això tenim a Javier Serralbo. Ell és regidor d'Esports. Molt bon dia, Javier.
Bon dia, Susana.
Justament la tenim el dia dels innocents, el dia 28 de desembre.
Sí, bueno, com tots els anys, a final d'any se feia la Sant Silvestre, enguany i l'any passat han sigut anys especials, perquè no he pogut tindre el circuit de carreres populars, que són, està marcat dins del circuit i sempre a final d'any aquesta carrera tan xula i tan, tan vistosa, no? Perquè la gent se disfressa per aixir a córrer i n'hi ha gent més professional, però n'hi ha moltíssima més gent que el que vas a passar seu bé. I evidentment en totes les condicions, en tots els condicionaments, però sí, per lo menos enguany hem pogut fer dos carreres, la de el mes de novembre van fer la carrera del Servei Municipal d'Esports, uh-huh. I aquesta, que són les que van quedar en les associacions, que són les que faríem, i l'any que ve pues intentarem ja recuperar tot el circuit.
Això és que, claro, Vila-real fa cas a la RAE, que hi ha entrat allò de la nova normalitat com a frase composada per a aquells que ja l'entengam. Entonces, en Vila-real, en la nova normalitat, tenim i Sant Silvestre, què se farà, de quina manera?
A veure, el que se farà és eixirà a les 20 hores, bueno, l'entorn de la plaça Major, l'eixida, uh-huh. I l'arribada a la plaça Major i el circuit que sempre fem per les avingudes principals. I va fer-se, bueno, sobretot agrair al Club de Triatló Vila-real, que és l'organitzador i l'alma mater d'aquesta carrera des de fa molt temps, no? Des del principi que se va crear, i que ha dissenyat unes eixides en tandes, no? Aniran per temps, és que la gent que va més a pressa, menys a pressa, pues eixirà primer i eixirà com en poca gent a la vegada, no?
I entonces
per
com
no
tindre, ho
farem? Per no tindre les... A veure...
les que van més... Les que corren les que més ràpid, ràpid, tenen més marca...
Claro, eixiran davant.
Davant, vale? Vale.
I aixina, pues, no se creu... No se, els grups no se uniran, no? Per tindre uh-huh. menys gent corrents conjuntament. Això és el que n'hi harà. Portaran mascareta fins a l'eixida la gent i després només arriben a la meta també portaran la mascareta i corres a l'aire lliure, que se pot fer. L'únic que s'ha llevat és que en principi estava programat també la carrera infantil, que hi sia a les 19 hores, però en aquest cas hem decidit l'organització pues, suprimir-la, perquè sí que n'hi ha, sí que veritat que en el món dels xiquets sabem com estan ara un poc les escoles, en alguns contagis i algunes aules que no podran anar a l'escola, i també se veia un poc inviable i forçar un poc massa el tema, no? Ja és anar recuperant coses, però també en condicions, no? Que no ratllaves. Entonces, primer s'havia considerat que se podia fer, però en aquesta última pujada de casos en el món infantil, pues s'ha llevat. Tot això, pues, ja dic, en un ambient molt, molt bonico d'eixa carrera, i que pensem que eixirà molt bé. Se poden apuntar encara.
Això és el que jo estava...
La premsa per uh-huh. apuntar-se fins al dia 23 per el dia 27 en la web i fins al dia 23 en les tendes d'esport de Sílvia Real. Esport 2 en...
La última carrera que van fer va ser en l'any... En l'any, ja tenia parlar d'anys darrere, no?
A veure, van fer l'any de l'any de neu. L'any de neu, dos anys.
Regidores, que ara tenen que parlar les coses que van fer en l'any i les coses que en l'any 2019. Vale.
Bueno, han tingut quanta dos
gent,
anys estos.
Clar, sí. Quanta gent va participar, ho recorda? En el 2019?
Pues jo crec que van ser sobre 700, 600, 700. No? Ara s'espera pues, també tindre una gran participació perquè la gent també té ganes de córrer. No? L'altre dia pues, és diferent així que en València. En València s'ha suspès la Sant Silvestre enguany uh-huh. perquè són milers de persones que fan, però fa dues o tres setmanes van fer la Marató de València, també molta participació de gent, no? O sigui, me referís que els ajuntaments també estan intentant fer coses en les millors condicions possibles, i nosaltres pues, també esperem que tingui una bona participació perquè la gent també vol córrer, i també és bo fer salut i és bo entrenar-se, no? Inclús en l'època pitjor de la pandèmia recordes que diem a la gent que isquera a soles, però que isquera fer esport, que era molt bo també per la seva salut, perquè uh-huh. per la gent a casa hem vist que n'hi ha gent que ha perdut salut, no? Estar tancada en casa també, pues, uh-huh. pues una manera també de recuperar en vista l'any que ve, no? L'any que ve recuperarem el circuit de carreres populars i ses 10 carreres, per primera volta participar al Rosari també, en lo qual per la gent del poble mos entendrà, tindrem Rosari Puríssima, Lluïsos sí. i Consolació, més Creu Roja, més el Cèltic Submarí, més també la carrera del Servei Municipal d'Esports, també tindrem la Sant Silvestre l'any que ve i alguna carrera més que pel camí estarà, que potser la Creu Roja també feia una nocturna en estiu. Farem, jo crec, un circuit de 9-10 carreres també per l'any que ve, a veure si podem recuperar lo millor que n'hi ha. Jo crec que es fer aquesta participació, no? En carreres totes iguals, de 5 quilòmetres, que és una distància perquè la gent, evidentment, tot el món té que correr, però té que correr en coneixement. No? I 5 quilòmetres considera el Servei d'Esports i considero jo també que és una bona carrera per a que la gent més professional pugui fer marca i guanyar i tindre aquesta al·licient de guanyar, però gent que també corre però no fa tant d'esport professional que també pugui acabar una carrera en condicions i sense problemes per la salut, no? Perquè a vegades han volgut fer-se mitges maratons i alguna cosa d'aquestes que si un està molt preparat és perillós.
El circuit s'ha modificat?
No, no, és el mateix que han fet tots els anys, eh? I sin quasi de la plaça Major o de... depenent de la gent que n'hi ha, ja també seguís a vegades de la mateixa avinguda a la Murà.
Uh-huh.
I des d'ahir pues, ja se va el recorregut per el Barranquet, se pega la volta per la carretera, antiga carretera general, i bueno, i al final acabem també la plaça Major en eixa entrada per la plaça, en l'arbre de Nadal ahir, que per fi estan les llums, la gent que descansa allà, que hem tingut així unes setmanes en les llums, ja està l'arbre, estan les llums, i ja tenim tot en condicions per celebrar els Nadals com toca, no? Que era, això també ha hagut un poc de no de polèmica, sinó que la gent, jo entenc que se volguera tindre les llums abans, però ja vam explicar l'altre dia per què va ser, i ara crec que està ja tot en condicions, tenim la Fira de Nadal també.
Sí, no, ara lo que estem esperant a veure què és lo que no fan o què és lo que fan de més per a tornar a criticar-vos, t'ho he d'entendre, no?
No, ara,
si
mos,
no, no,
ara mos criticaran perquè tenim la Fira de Nadal, que se sí. talla el trànsit,
no,
també,
no, no,
també,
no,
sí,
no,
també
no,
tenim,
no,
però jo també vull explicar un poc a la gent, no? Ja, clar, ja el punt de vista del portaveu de l'equip de govern. A veure, el que tu has dit, si fem coses perquè les fem, si no, perquè no. Però jo crec que també tenim que dinamitzar el centre de la ciutat comercial i la zona comercial de la ciutat, i bueno, sí, les molèsties de tindre que desviar-se de l'avinguda a vegades pot ser un poc de problema, però jo vull recordar també que totes les ciutats tanquen i tanquen en dates senyalades. És com si ara vas a les falles de València i dius pues, que no se tallen els carrers i no farien falles. Pues, també és un motor econòmic per la ciutat. Al final les coses no se fan perquè sí, se fan també valorant,
no, jo,
se fan valorant diverses coses.
Claro,
no?
Jo el que veig des del meu punt de vista, regidor, és que, per exemple, jo, vostè sap que des de fa uns anys no vinc així, visc a una altra població, i però estic supercontenta perquè la meva filla ni s'ha d'anar a València ni a Castelló a la pista de gel i totes venen a Vila-real, que con lo qual me pareix perfecte i m'encanta. O sigui, jo, vamos, la lave per complet. Però, claro, jo el cotxe i quan arribo dic, ui, ja m'han tallat del carrer. Jo penso que fins i tot a vostè li passa, però és un moment que diu, m'han tallat del carrer, però dius, anem a veure els beneficis que tenim, no?
A veure, jo vull que la gent que faci un poc de memòria, no? Estem així en els estudis de Ràdio Vila-real que estan a la plaça Major. Pues la gent que ja, no, tampoc gent molt major, se recordarà que així passaven els cotxes per mig de la plaça.
Mm.
El carrer Cova Santa, el carrer Major, tots passaven cotxes i ara són peatonals.
Mm.
També tenim directives europees, jo crec que en bon disseny, que tenien que anar fent espais peatonals per a la ciutat. I, evidentment, i s'avinguda és una avinguda principal, però també tenim que anar guanyant espais a la gent, no? No vol
sí,
dir que vagi a fer-se per sempre, però sí que, de vegades, ho tallem en festes també per el tema de les paelles, que també va ser un èxit el ficar-les ahir per la participació de la gent, no? I, evidentment, sempre que fas alguna cosa n'hi ha molèsties. Però l'alternativa què és? No fer res?
No,
I vull aclarir-te una cosa perquè ho ha vist també en les xarxes, que encara que la gent diga no contestem, perquè a vegades és complicat entrar a contestar en les xarxes perquè se provoca altres coses, però la gent, i vull explicar-ho també, no? Perquè diu, bueno, tenim la plaça Major com la tenim perquè no se fica la pesta de gel ahir. Té que tenir en compte que també tenim...
Que tot ho heu de posar a la plaça
no,
Major.
No, a banda d'això tenim el mercat ambulant,
que no
també,
pot ser.
També són gent que se guanya els diners d'una manera... tots els dissabtes deixant i alçant-se de matinat cada això, que també tenen la plaça Major per poder fer, i tenim mercat de productes de la terra dijous, entonces era impossible, no, la pista de gel no se pot ficar i llevar en un dia a cada lloc que mos parega. Entonces, això és un espai també que se guanya en la part cèntrica, perquè també és un espai que també dinamitza tot el comerç local, i jo crec que ha sigut una gran idea.
Uh-huh. Mire, jo per lo de les crítiques d'allò dels mitjans de comunicació, divendres passat, va ser divendres, regidor, vam tindre un dinar l'alcalde en la premsa, no?
Uh-huh.
Pues en les xarxes socials, jo és que li
dijous, vull dir, dijous, no?
dijous sí. Divendres, no ho sé, dijous. Pues que les xarxes socials són molt com a dir-li, allò de molt elàstiques, no? Perquè ens han posat tots a caure d'un burro i l'únic que fem tots els periodistes és treballar tots els dies, eh? És que...
Bueno, ja saps, va ser un dinar en tres taules, en les mesures, en tot igual com si anarem a dinar amb els amics i tal, sense cap cosa més de dinar, no? Com se fa tots els dies en qualsevol restaurant de la ciutat. Però jo, al referent-me a les xarxes, pues jo també he seguit les xarxes i tot, i crec que té que ser un instrument per a... També n'hi ha coses que a vegades no veus i està bé que la gent ho diga. El problema és quan això se transforma en que tot està mal, passe lo que passe, no? Entonces, està bé fer les crítiques, n'hi ha mecanismes en l'Ajuntament per no tindre que anar a les xarxes, n'hi ha coses que pues, passen que n'hi ha que anar ni un telèfon de serveis públics, el 010 per a poder denunciar si n'hi ha algo que no està bé, n'hi ha altres coses que també se poden anar allí, però bueno, jo tampoc sóc d'una manera de pensar que tot el món pot dir el que vulga, però en respecte. El problema és quan se perd el respecte, si no, els mitjans de comunicació fan la seva funció, jo ho he dit moltes voltes, no? I quan algú critica a vegades vegades el tema de les mitjans de comunicació no. El problema d'avui en dia és que per este mòbil que tots tenim en les mans, ahí entra els mitjans de comunicació convencionals en una que poden contrastar les notícies, en altres que fiquen qualsevol cosa en les xarxes i ho fan viral sense comprovar i sense constatar, no? I hi ha vegades que no se pot fer.
Bueno. I sap el que més ràbia em dona a mi, per exemple, és que jo, quan faig una declaració, tinc un nom i uns cognoms i la gent sap qui sóc i me pot dir si li pareix bé o no. Quan vostè va a un grup d'aquestes característiques, hi ha persones que té pseudònims i sí. És molt fàcil criticar tenint pseudònims, perquè dona't compte, ahir no, en aquesta foto que se celebrava, pues això, se feia com un balanç de l'any i ens diuen que, bueno, que som uns panxes agraïdes i de bé, i ho diu una persona que no desvella la seva identitat. A mi em sembla això de ser que ell sí que està traint a la professió. És ell el que ho està traint. Li dic que és ell perquè jo tinc la sospita de que és un periodista que ja no està en actiu. I jo ho dic en públic i en alt. I li ho dic a vostè que és
regidor. No sé qui és la persona com uns altres que també n'hi ha perfils falsos. Jo crec que els perfils falsos d'internet, crec que el que és un poc, i ho dic així, com ho penses, és un poc de covardia, no? D'enfrontar-se a la gent. I és molt fàcil, no?, criticar algú. Però jo me passejo tots els dies pel carrer i quan ve una persona parla amb mi i dones la cara, no? Per això estem així. Entonces, quan un s'amaga darrere d'algo és que té algo que amagar. I jo crec que en política i en tots els jocs, nosaltres ho diem moltes voltes, han vingut a les tertúlies i cada un diu el que pensa, cada un en la seua vertient i com sap o com pot o com pot defendre les coses, però t'has que donar la cara, jo l'ha donat tota la vida i porta anys no sols en política sinó en l'Ajuntament també, pues en donar la cara jo crec que és el millor que n'hi ha perquè si no, no pots rebatir. Entonces, la gent que s'amaga darrere d'un pseudònim pues tindrà els seus motius, però el que no pot fer és parlar igual que una altra persona, perquè jo crec que no té el mateix dret a criticar que una altra persona, perquè no tens la capacitat de rebatir-li a una persona que no saps qui és. I, evidentment, pues bueno, seguirà fent-lo, perquè no és la persona, més persones, no? I a vegades també tinc la sensació, i ho tinc que dir així en directe, que n'hi ha vegades que la gent se retroalimenta, no? Que són perfils falsos que entre ells estan parlant-se.
Se llaman bot.
Sí, sí, però que entre ells estan parlant-se, no? I, bueno, jo el més bonic seria que aquesta persona se presentara i diguera Javier Serralbo, jo pensé que això no està bé, i entonces jo poder contestar-li. Ara, si me fica ahí, no sé què li conteste. I per això moltes vegades no entrem a contestar algunes coses perquè en seguida entren perfils falsos a parlar en nom de no sé qui, i ningú sap qui és, no? I crec que això, bueno, les xarxes socials són bones i roïns a la vegada.
Per lo que fa al dinar que vam tindre, mos han dit panxes agraïdes quan mos vam menjar una paelleta, un postre. A més va ser, jo crec que d'un dels menjars, i a més ho estic dient, més sobrio, és dir, no va ni haver ningú tipus d'excés,
Però sí, és igual, dir, Susana, si encara que haguem menjat més o menys, no és el tema.
No hi ha hagut ningú excés de ninguna característica, allí dins d'eixe dinar, la gent vam estar parlant de lo que ens preocupa en este moment i vam estar abordant temes. Cuidao, que estàvem dinant i estàvem treballant, tots allí dins d'eixe dinar.
Sí, no estem de festa ningú, I en el mateix restaurant hi ha més dinars al normal, en taules igual que nosaltres, ja està. O sigui, no van fer cap excés, això que estan així a vegades en els xats, alguna gent que després se'n va de festa, això.
Que no.
Al cap excés i tal, i ja està. Però ja dic, és molt fàcil, i aquesta persona que ho escriu ahir, amagant-se darrere, té fàcil. Vindré a dir-li a vostè
però o a si a mi el que m'agradaria és que vinguera al micròfon i li fora capaç de parlar al micròfon i dir, mire, me pareix malament que se gasten els diners en això, que se gasten els diners en allò. Quan jo, per exemple, a voltes he rebatit comentaris que n'hi ha, quan ja de rebatir-los, perquè, per exemple, el punt de trobada, que si n'hi ha locals que n'hi ha en aquest ajuntament que poden utilitzar un local en un altre. Senyors, el punt de trobada té que tindre un puesto d'entrada i un puesto d'eixida, té que tindre dos asseos.
També n'hi ha una normativa
que s'ha de complir i és capaç de dir-lo d'aquestes maneres.
N'hi ha una normativa feta per la trobada.
Ara tinc l'entrevista en Samuel Falomir. Encara no, vostè no és capaç de dir públicament, que a més ha argumentat que és una persona valenta, i vostè sap que li agarra la paraula i ara li estiré del fil. Vostè en qui va? En el secretari general actual del Partit Socialista del País Valencià o en el que va a presentar-se? En Samuel Falomir.
Susana, pues la setmana passada m'ho vas dir, la setmana que ve m'ho tornaràs a dir.
És que m'acaba de dir vostè que és molt valent.
Sí, però una cosa és valentia, una altra cosa és...
Va, ara que té el micro davant.
Una altra cosa és que les eleccions són en febrer i jo d'ací a febrer veuré qui me fa més el pes per a poder votar-lo. I ja està, però com ha fet tota la vida,
Que bé sap escurrir-se este home,
Com ha fet tota la vida en el meu partit, i te dic que en Vila-real crec que sóc dels que més transporten el Partit Socialista en Vila-real, i sempre ha fet el mateix, i després que així demanar darrere i treballat per a que Vila-real tinga un gran Partit Socialista, com sempre he fet, i en això treballe tota la vida i treballaré, perquè així anem a ensenyar una persona com era mon pare, Francisco Serralbo, que me va ensenyar moltes coses d'esta vida, i una, ser humilde, ser intentar que tot el món, poder parlar en tot el món pense el que pense, uh-huh. I crec que en això me dedique també, i en dir les coses com són. Si tinguera clar aquí votar, te preocupes que t'ho diria tranquil·lament.
Ah, encara li falta algo, pavore, qui, per qui dels dos se decanta, no? Bueno, pues seguirem, pues esperes...
O si és un tercer, cal, o si és un tercer.
Sent cal
que i... Tot, encara, me pareix, no sé si n'hi ha plaç o no, però...
Bueno, el 16 de gener són les primàries,
sí.
I en febrer.
No,
que me refereix jo és que sent cal, perquè ara anem a entrevistar-los en esta casa, i a lo millor, pues trau més allò de que aquí vol votar i la pròxima vegada m'ho diu.
Molt bé.
Moltes gràcies, Javier Serralbo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino. No te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Totdescans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Totdescans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Bueno, i com bé venim sabent d'estos últimes setmanes, el Partit Socialista del País Valencià s'enfronta el pròxim mes de febrer als seus 3 congressos provincials, València, Alacant i Castelló. Estos venen presidits, si res canvia, de les respectives eleccions primàries del 16 de gener, donat que hi ha més d'un candidat en les 3 demarcacions. Però anem a centrar-nos en la nostra, en la de la província de Castelló. En la província de Castelló, a diferència de les... primaris que van hi haure les últimes eleccions, fa 4 anys, que hi havia 3 candidats que eren blancs, Lluís Grau i José Benlloc. A diferència d'esta, hi han 2 candidats, ja van, estes aquestes pròximes eleccions per a secretari general de la província de Castelló. En aquest cas, se tornarà a presentar Ernest Blanc, que era l'actual líder provincial, però tindrem a un molt jove alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir. Per a preguntar el per què d'esta decisió, este pas endavant el tenim al costat del fil telefònic. Molt bon dia, alcalde.
Hola, molt bon dia.
Samuel Falomir, un jove candidat, un jove alcalde, però un militant socialista des de sempre, no?
Efectivament, des de 16 anys que estic militant en la família socialista, primer en les joventuts i després ja a partir dels 18 anys que vaig pegar el pas, no?, d'afiliar-me a un partit que estava convençut que, pues, que era la millor, no?, la millor instrument per a poder canviar la vida de la gent.
En este cas, si se n'anem a les eleccions a unes is Ernest Blanc com a secretari general de la província de Castelló, el resultat que dona és un 50,2.
Sí, bueno, efectivament, conforme has comentat, en les últimes eleccions primàries van haver presentat tres candidats, va guanyar Ernest Blanc per un 50,2, i bueno, ara veurem esta vegada què és el que passarà, esta vegada només hi ha dos candidats, però tant els resultats estic convençut que variaran.
Clar, si ens remetim a les joventuts socialistes, el que eren joventuts socialistes són avui, diguem, els socialistes que la majoria tenen càrrec, no, Samuel?
Sí, la veritat que l'altre dia fent un exercici, no, de mirar cap arrere, me sentia orgullós, no? Orgullós del treball que van fer tota aquella primera executiva de joves socialistes de la província de Castelló, perquè al final en aquell moment van sembrar, no, com si diguin, la semilla de lo que avui són grans alcaldes, grans alcaldesses i grans regidors de la nostra província, no? És més, pràcticament, no?, tota aquesta nova generació, no?, que en 2015 i en 2019 vam agarrar el timó, no?, de les institucions en la província de Castelló, dels ajuntaments, és dos gent que la gran majoria se sentaven, no?, en la nostra taula, no?, en la mateixa taula que jo, com a secretari general provincial de joves socialistes, no? Per tant, el treball de fa molt de temps, no?, ha donat grans fruits en aquesta província de Castelló, tenint al capdavant d'ajuntaments magnífics, alcaldes i alcaldesses, que, entre altres coses, fruit del seu treball durant els últims 4 anys, va fer possible que hi hagués un canvi en la Diputació de Castelló 24 anys després d'estar governada pel Partit Popular.
Vostè s'ha posat al seu costat dos alcaldesses, dos dones alcaldesses, l'alcaldessa de Valldoxó i l'alcaldessa de Benicarló.
Sí, efectivament, tant Tània com Charo són dos de les alcaldesses que estan al meu costat. També, evidentment, tenim aquí l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep, alcalde de Vila-real. I, bueno, la veritat que molts alcaldes que només tenen ganes d'una cosa, i és que canvien les coses, que realment el partit se centre en una tasca orgànica que és imprescindible i necessària per a poder articular una estratègia, una comunicació que ens pugui assegurar que en 2023 puguem mantenir alcaldies, puguem seguir guanyant en més pobles i ciutats i que, sobretot, puguem mantenir la governabilitat de la Diputació Provincial.
Mire, quan una persona té un càrrec que té que prendre decisions d'una població, com per exemple la que vostè està en aquest moment liderant, com és la població de l'Alcora, té que anar per el carrer on els veïns a vostè la paren, li diuen el que fa bé i el que fa mal.
Així és. De fet, a més, a Sinalcora, des que vaig entrar a ser alcalde, vaig dir que un dia a la setmana en la meva agenda no tenia cap reunió dins del despatx i que traslladàvem tots els problemes al carrer, en el sentit de recórrer el carrer i escoltar les preocupacions de la gent, no? Perquè al final, quan un està governant, el pitjor que li pot passar és perdre el pols de la societat, no? Perdre el pols inclús de la realitat, no? I aquesta realitat, per més que hi hagi la premsa, per més que estigui en les xarxes socials, ahí tenim una realitat que existeix i que és evident, però la realitat està a peu de carrer, escoltant el que te diu cada veí, cada veïna, quan te paren, no? I jo sempre ho dic, no?, que a mi m'encanta, el que més m'agrada és escoltar els meus veïns. Moltes vegades hi ha gent que me diu, com és que vas a comprar, pues, a millor un dissabte de matí? Jo dic, perquè sé que és quan més gent hi ha, sé que és el dia que no tinc res en l'agenda, possiblement estar per l'esperar que tinc algun acte en l'Ajuntament, i per tant vull aprofitar també aquest moment per a poder parlar amb gent que potser possiblement, no?, un dia entre setmana no pugui venir a l'Ajuntament, o que inclús el propi dijous, no?, no me la trobaré pel carrer perquè està treballant, perquè sempre ho dic, que no m'importa allà on sigui poder parlar amb els meus veïns i amb els veïns.
Això és governar des del municipalisme. El president del govern, Pedro Sánchez, apunta a que el municipalisme tenga protagonismo, ¿no?
El municipalisme es esencial. Vull dir, al final, el ayuntamiento es la primera puerta on qualsevol veí, quan té un problema, és el primer que venen a buscar-nos. I jo sempre ho dic, que s'està parlant molt, no, de la reforma de finançament autonòmic, que és, evidentment, és supernecessària, però tampoc no hi ha que oblidar-se del finançament dels ajuntaments. Els ajuntaments oferim una carta de serveis e imprescindibles. Alguns en competències i altres inclús, sense tenir competències, també arrimem ahí l'ombro per tractar d'ajudar els nostres veïns, no? Per tant, la mirada municipalista és fonamental per a qualsevol governant. Jo sempre dic que qualsevol persona que aspire, no, a un càrrec públic, no, de gran envergadura, pues, pugui ser diputat, pugui ser senador, pugui ser inclús pues, president, no, de la Generalitat, que en aquest cas de Sinaés, o del govern, si té la possibilitat que antes teste, no, de lo que és veritat, lo que és la política municipal. No? L'altre dia ho parlàvem amb l'alcaldessa de la Veritat, jo, no, estàvem sopant tranquil·lament, i ho parlàvem, diríem que mai ocuparíem un càrrec en el qual nos donaria aquesta satisfacció, no, personal tan gran con la que servia al nostre poble i als nostres veïns i veïnes. Perquè així sí que fiques cara als problemes de la gent. I així sí que quan prens una decisió saps a quina persona estàs ajudant i a quina persona li estàs solucionant un problema que t'havia plantejat, no? I és que estem en política perquè aconseguim la política simplement com un instrument per ajudar els demés, i no per a res més, sinó per ajudar els demés, i evidentment per a millorar aquesta societat. La política municipal en això és la que més, no, més bon sabor de boca, no, te pots endur tots els dies.
Vostè sap que vota la Secretaria General del Partit Socialista del País Valencià, i al moment de triar, quan vostè vol algo per al seu poble i li tarden a plegar, i vostè sap que en Generalitat està també governant el Partit Socialista del País Valencià, vostè és capaç d'enfadar-se en el seu propi partit?
Qualsevol persona que conegui la meva trajectòria com a alcalde saben que jo sempre tinc una premissa, i és que primer està els meus veïns, les meves veïnes i el meu poble. I després, evidentment, està el partit. I en això dic el mateix de cara a la Secretaria General Provincial. Primer estarà la província de Castelló, després estarà la militància de la província de Castelló i després estarà el Partit Socialista del País Valencià. Vull dir, pense que la gent, i pense sobretot, no, que si sóc escollit, d'aquesta manera que com a alcalde me dec principalment als meus veïns i veïnes, si jo que escollis secretari general, me dec als militants de la província de Castelló. I això és fonamental. Vull dir, moltes vegades ens omplim la boca de dir tenim que reivindicar, no, allò que ens medicen com a territori per damunt de tot. Jo no dic que hi ha que reivindicar-lo, és que hi ha que fer-ho aixina. Qualsevol persona que ves que la meva trajectòria sí, com a alcalde de l'Alcora, hi ha que recordar que en 2017, quan vaig entrar a l'alcalde, tenim 5 regidors i en les eleccions municipals van treure 9 regidors, veurà que ese, no és que sigui el meu discurs, això són els nostres fets. En el governar per a tots, per a la majoria, i sempre ficant per damunt i per davant de tot l'interès general del poble, per damunt d'altres administracions i de sigles.
Pues Samuel Falomir, que opta a secretari general de la província de Castelló, que com bé sap, el dia 16 seran els comicis de gener i en febrer, ens diran quin resultat tenim. Pues ànim, i veurem si la pròxima vegada que retrobem ja ha aconseguit el que vostè en aquest moment està lluitant per aconseguir.
Moltíssimes gràcies, Susana.
¿Hasta cuándo? Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Si pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Bueno, María, lo que se esperaba, Ximo Puig y la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, comparecieran a partir de las 2 de la vesprada para informar de la reunión de la mesa interdepartamental de la prevención davant del Covid-19. Tot apunta a que n'hi hagin noves restriccions.
Sí, això és el que pareix, no? Fins i tot hem entrat correguent, no?, a la pàgina web de la Generalitat i bé, ja han llevat aquestes notícies que estan sempre com davant, no? Per a que, com que són titulars, està ahí l'espai com en blanc que falten aquestes restriccions i estem molt pendents de l'última hora de lo que puga ocórrer, no? Pareix que, com sempre, Susana, veurem finalment què és el que passa, però Ximo sempre s'avança a tots, no?, a l'hora de ficar restriccions, ens ha tocat això sempre.
I a nosaltres ens deixa sense temps per a poder anar informant de les noves restriccions, però sí, estiguem ben pendents perquè eixirà a partir de les 2 de la vesprada, o sigui, ja en directe eixirà Ximo Puig per a dir quin és, per a on va, anirà i les noves restriccions, que ja ens apuntaven que sí que seria a altres locals a on estiguen sense mascareta, que fundamental en l'utilització de la mascareta, però n'hi haurà noves restriccions. Fins i tot n'hi ha una de les províncies que ja cancel·larà el sopar de fin d'any, és dir, ja n'hi ha una província com és Alacant que està decidint i està dient que segurament no hi haurà Nochevieja, ojo.
No, sí, clar, això va ser, diguem, la capital, València, va ser la primera en avançar-se a totes elles i ja des de fa unes setmanes va cancel·lar aquesta festa de cap d'any, també la localitat d'Elx i Alacant fa unes hores, no?, i unes estones. Veurem si, també, si què passa per ací, no,
apunta,
Susana?
Perquè aboga per limitar a dos núcleos familiars les celebracions nadalenques en la comunitat valenciana. I tot això per el descontrol del coronavirus. Però, bueno, en fi, sabrem més o menys què en les altres coses ens dirà. Les 2:01, Maria, ens retrobem demà. I entonces vostès també demà a les 12 del migdia, dos horetes entonces vostès, i ara no se'n vagin. Pues, per què? Perquè entra Javi Mata per a celebrar que el Villarreal Club de Futbol està cada vegada millor.